cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Molt bon dia i bona hora. Tot just passen uns minuts de les 10 del matí aquest dissabte 7 de febrer. Això és el programa de cap de setmana de COPE Catalunya i Andorra. Jo sóc la Raquel Camins, que t'acompanyaré les dues properes hores on parlarem de hobbies curiosos, entre ells el de composar cançons en català i crear noves melodies. En parlaré amb ella, la Júlia Català. A més, faré una proposta fantàstica per anar-hi tan sol com en parella o en família, per connectar amb la part més profunda de la nostra ànima, una visita única i espiritual a Montserrat, i en parlarem amb el pare Joan Mayol. També coneixerem el dia a dia de la Iolanda, una dona que porta més de 28 anys dedicada a la neteja i ens explicarà la importància de la seva professió. I creieu que valorem prou la música en català? Doncs en parlarem amb la Laia Tastautors de Cardedeu, que és una proposta que ho representa molt bé. I ens tenyirem de vermell i daurat per conèixer l'any nou xinès, i ho farem amb el coordinador de l'any nou xinès a Barcelona, en Qian Chen, que ens ho explicarà. Si tens un hobby curiós i me'l vols explicar, ho pots fer enviant un mail a camins.catalunya@cope.es. Ara sí, comencem cap de setmana.
Em preguntaves, però jo no et diré res. Tanco els ulls, m'amago, no et conec, no et conec, no et conec, no et conec.
I com cada setmana ja sabeu que tenim la nostra secció de hobbies, aquells que acaben esdevenint fins i tot la teva professió, i volem parlar d'un exemple molt proper i inspirador. Recorda que si tu em vols explicar el teu, me'ls llegeixo tots a camins.catalunya@cope.es. I us parlo de la Júlia Català, que és una noia jove que va començar escrivint cançons gairebé com qui escriu un diari, per expressar el que sentia, el que vivia, el que li passava pel cap. I amb el temps, aquest hobby s'ha anat transformant en una passió cada vegada més seriosa, i la Júlia escriu les seves pròpies cançons en català, amb lletres sinceres, personals i molt connectades amb la seva generació. El que va començar com una afició, avui apunta cap a un camí professional, demostrant que quan el que t'agrada ho treballes amb constància i amb autenticitat, sobretot, posant-hi el cor, pot acabar convertint-se en molt més que un simple hobby. Molt bon dia, Júlia.
Hola, bon dia.
Una pregunta obligada. Qui és la Júlia Català?
Bueno, jo soc, ara tinc el meu projecte musical com a cantant, o sigui, em dic Júlia Català. Vaig començar com el meu projecte fa uns anys, però l'any passat sí que vaig treure com el meu primer EP en català, que es diu Anatomia de la tristesa, 5 unitats. I és com que a mi m'agradava molt la música, llavors primer ho feia com a hobby, després vaig voler dedicar-me i vaig començar la carrera de música, que ara l'estic acabant. I vaig començar a produir les meves cançons i ara tinc com el meu propi projecte musical, com a cantant.
I quan vas començar a escriure cançons? Què et va portar a fer-ho?
Jo m'agradava molt fer covers primer, amb la guitarra. Vaig començar amb la guitarra perquè jo feia guitarra clàssica i em vaig cansar del clàssic. I llavors un dia vaig a provar de cantar cançons així que m'agraden, de pop, amb la guitarra. I vaig aprendre a tocar la guitarra com moderna i a cantar. I no sé, un dia, amb 16 anys o així, vaig dir, va, escriure les meves pròpies cançons, per què no? Sí. I vaig provar d'escriure en alguna que era bastant dolenta.
Això que ho diguis tu mateixa és curiós, perquè clar, cada cançó és com un fill, que sigui com sigui, sempre el veus maco.
O sigui, en aquell moment potser m'agradaven, però ara les escolto i dic, ostres, depèn de quina, no... Però bueno... Tot és un camí, llavors també està bé les primeres cançons.
És un aprenentatge. Sí. I recordes la primera cançó que vas escriure, de què parlava?
Bueno, tinc una, de fet, amb 5 anys, que tinc un vídeo de petita de la meva mare gravant-me, que li dic, mama, he escrit una cançó sobre els metges. I li començo a cantar una cançó que anava sobre els metges ens curen per sentir-nos millor. Llavors potser aquesta és la primera cançó, però així més sèria, amb 15-16... La veritat, crec que primer vaig escriure en anglès perquè molt del que escoltava era en anglès, i llavors solia escriure les primeres cançons en anglès. I crec que era una que vaig escriure que es deia Head of Tears, com el plor que tinc al cap o així.
I per què vas decidir finalment escriure les teves cançons en català?
Perquè primer tot era en anglès i després vaig començar també a escoltar més artistes en català, que cantaven en català, i com que és l'idioma amb què m'expresso, vaig dir, bueno, podria provar. També a la carrera de música em van fer escriure una cançó en català, i llavors és com que vaig descobrir que també m'agradava escriure en català. Ja em sentia millor i tot, i llavors...
I en què t'inspires a l'hora de crear les teves lletres i sobretot les melodies? Perquè, clar, per una banda s'ha d'escriure la lletra i després veure quina
Sí.
música hi va bé.
Normalment primer faig com la base dels acords i començo a provar melodies a sobre sense lletra o dient el primer que se m'ocorreixi. I després escric la lletra i les lletres molts cops m'inspiro a mi mateixa amb el que sento. Sempre molts cops coses tristes em costa menys. I bueno, ara últimament, com que ja he parlat molt de mi, ja no... Sí. Per exemple, em vaig llegir un llibre i vaig escriure una cançó sobre un personatge també. Quan no tinc res com meu, busco d'altres persones també.
O sigui, tots aquells que estigueu a prop de la Júlia Català, aneu amb compte, perquè en qualsevol
Sí,
moment us pot
cuidado.
escriure una cançó.
No, també són molt tristes. La meva família em diu, però Júlia, tu estàs bé? I jo, que sí, no. Que potser estic trista 2 dies i escric 2 cançons, però la resta estic bé.
Perquè poder et connecta més amb
Sí.
l'emoció, la part més sensible, la tristor, a vegades, és amb
Clar.
el que més connecta. I en quin moment vas adonar-te que aquest hobby podia anar més enllà i convertir-se en una possible professió?
Jo, bueno, estava estudiant una altra carrera i feia música a part, jo. I llavors un dia és com que vaig tenir una, no crisi, però estava d'exàmens a la carrera i no em donava temps de cantar tant perquè havia estudiat molt i hi havia assignatures que no em motivaven gaire i llavors vaig dir, em vaig començar a agobiar i vaig dir, és que jo vull fer música en veritat, saps? I llavors
I no vas fer la
jo ho
cançó
veia
de
com més un
encara que no
hobby.
estudiï massa, hi ha professors agradables que em faran aprovar?
Sí, hauria d'haver escrit això als meus profes. Sí, llavors és com que no sé, vaig dir, va, per què no estudio música si hi ha gent que ho fa? Però perquè la meva família ningú feia res, o sigui, res de música, així. Llavors ho veia com a hobby i vaig conèixer gent que estudiava música i vaig dir, ah, mira, ho podria fer jo.
I creus que això és un hàndicap que es troben moltes persones que es volen dedicar a la part artística? De cara a les famílies, el fet de veure-ho com a que no és una professió, el fet de que poder diguis és que no tinc tantes ganes d'estudiar i més dedicar-me en això, t'has trobat en el teu cas en impediments a nivell familiar?
No, a mi la meva família sempre m'ha deixat fer el que volgués. Era més jo, que ho tenia vist com que no tenia referent, o sigui, ningú de la meva família es dedica a això, doncs tampoc ho tenia. Però quan els hi vaig dir, em van dir, ah, vale, fes el que vulguis, i jo ja muntant-me un drama, i jo, ah, bueno, sí que puc. Però sí que hi ha altres famílies, crec que ho tenen més com a hobby, perquè algun cop parlant, tipus, em diuen, i tu què fas? I jo, música, no sé què, i em diuen, oh, música. Com que els hi estranya una mica, com que encara està vista a vegades com no una professió, quan realment et pots guanyar. Sí, és difícil, però pots guanyar-te la vida fent coses relacionades amb la música, també.
I a més, si vals, com estàs demostrant constantment amb
Gràcies.
cançons que sonen molt bé, l'escolteu a
Sí.
l'Spotify, la Júlia Català, de veritat, té unes cançons precioses.
Sí.
I de les que has fet, n'hi ha alguna que t'agrada més o que té algun significat més especial per tu?
Jo crec que aquesta que has posat a l'inici, que es diu Jo, com que és bastant especial perquè parla molt de mi, o sigui, és com una presentació que vaig fer sobre mi i és de les que m'agrada més, o sigui, de les que m'ha agradat més. Sí.
Tanco els ulls, m'amago, no et conec, no et conec, no et conec, no et conec.
Home, realment sona
Sí,
molt bé,
és
eh?
una...
Realment és
Gràcies.
molt maca.
Sí, m'agrada molt aquesta.
I per acabar, quin consell donaries a altres joves que tenen un hobby creatiu però no s'atreveixen a fer el pas?
Doncs que... O sigui, és que si de veritat els hi agrada, lluitin per això. I que és difícil realment viure d'això, perquè a mi viure del meu projecte em costa més. Però que ho pots compaginar. És que si tu pots compaginar amb la teva vida o ho pots centrar, doncs que li dediquis el màxim d'hores que puguis, si t'agrada.
Doncs, Júlia, seguir endavant i vull invitar els amics i amigues que m'escolteu que em pugueu explicar el vostre hobby a camins.catalunya@cope.es. Júlia, moltíssimes gràcies i endavant amb nous projectes.
Moltes gràcies a tu. Merci, gràcies a tu.
Setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Avui, a la nostra secció de català, parlem amb l'Adrià de l'escola online Jo aprenc català, que amb ell descobrirem paraules del dia a dia que fem servir constantment. Paraules tan quotidianes com treball, esmorzar o moltes altres, una manera fàcil i propera d'aprendre català mentre el fem servir. Així que, molt bon dia, Adrià.
Bon dia, Raquel. Doncs sí, avui ens fixem en 6 paraules quotidianes que fem servir sense pensar-hi gaire i que, quan expliquem l'origen, ens expliquen molt més del que sembla. Algunes de les que has dit, com treball, esmorzar, sincer, però també desastre, macarró o xiclet. Comencem per treball. És una paraula absolutament central en el nostre dia a dia, però l'origen no és gaire optimista. Prové del llatí tripalium, que era un instrument de tortura format per 3 pals, tripalium. Amb el temps, el significat va passar del patiment físic a l'esforç i d'aquí el concepte de feina. Això no vol dir que treballar sigui una tortura, però sí que ens mostra com històricament el treball s'associava a l'esforç dur i al sofriment. Seguim amb esmorzar. Aquí l'etimologia és molt més transparent. Ve del fet de trencar el dejuni. És a dir, deixar d'estar en dejú després de moltes hores sense menjar. Per això l'esmorzar és el nom que rep el primer àpat del dia. Encara que avui el fem més o menys complet, segons els costums i la zona, la paraula continua explicant exactament què representa. Una altra paraula interessant és sincer. Quan diem que algú és sincer, pensem en algú que diu la veritat. Però el significat original té a veure amb la puresa, amb allò que no està barrejat. Veiem que és molt similar a sencer perquè prové del mateix lloc, allò que és complet. Passem ara a desastre. Avui el fem servir per parlar d'alguna cosa que ha anat malament, però originàriament tenia a veure amb els astres. Un desastre era una mala influència astral. Fixem-nos que era desastres. Una situació en què els estels no eren favorables. Encara avui, quan diem que tot ha estat un desastre, hi ha aquesta sensació que tot s'ha alineat en contra. I ara arribem a una paraula que ens fa venir gana, que és macarró. El seu origen és sorprenent i també, podríem dir, força poètic. La paraula va arribar a les llengües romàniques a través del grec bizantí i a través de l'italià. El terme original era macaroneia, una expressió funerària que es deia durant els àpats dels enterraments i que significava literalment felicitat eterna. És curiós que avui associem els macarrons al menjar reconfortant, quan l'origen ja apuntava d'alguna manera a una promesa de consol. I acabem amb xiclet. Aquesta paraula no ve ni del llatí ni del grec, sinó d'una llengua indígena americana, del nàhuatl. Prové del mot, a veure si ho pronuncio bé, xictli, que designava una substància gomosa que s'extreia d'arbres tropicals. És un bon exemple de com moltes paraules del nostre vocabulari han arribat gràcies al contacte amb altres cultures. I no és un cas aïllat. També ho són paraules com barbacoa, cacau o iguana. Veiem que tot plegat ens mostra que les paraules viatgen, que canvien de sentit, que s'adapten i s'integren fins que deixem de percebre-les com estranyes, ja les considerem més pròpies. I entendre d'on venen ens ajuda a entendre millor com funciona la llengua i com hem construït la nostra manera de parlar. I bé, si us agrada descobrir d'on venen les paraules que feu servir cada dia i voleu continuar aprenent català, però sense avorrir-vos, us convido a seguir-me a Instagram, Jo aprenc català. Hi trobareu continguts sobre etimologia, com hem vist avui, però també dubtes habituals, curiositats lingüístiques, explicades de manera clara i entenedora. O bé, si voleu saber si les paraules que han arribat d'altres llengües estan acceptades o no, també teniu el meu llibre, Clar i català, barbarismes i barbaritats del català i com pots evitar-los, de l'editorial Montena, que el podeu demanar a la vostra llibreria.
Doncs és curiós perquè parlaves dels macarrons com una cosa positiva i de fet és dels pocs plats que em penso que a tothom li agrada. És d'aquells plats que els nens normalment quan són petits tenen molts plats que no els hi acaben d'agradar i que després quan es fan més grans sí que els hi agraden, però els macarrons acostumen a agradar a tothom i és curiós que coneixen l'etimologia, doncs també ajuda a vegades a saber el perquè de les coses. També si teniu dubtes, si voleu fer preguntes, recordeu que el mail del programa està sempre obert a tu allà on siguis, camins.catalunya@cope.es, i com sempre doncs l'Adrià està preparat per portar-nos noves ensenyances cada dissabte. Adrià, t'ho agraeixo moltíssim. Et desitjo que acabis de passar molt bon cap de setmana i dissabte vinent t'hi esperem.
Igualment, que provi molt el cap de setmana.
Sabeu que a Catalunya hi ha un lloc on des de fa més de 1.000 anys s'hi venera la imatge de la Mare de Déu? Doncs sí, us parlo d'un dels espais més emblemàtics i espirituals del nostre país, que és Montserrat, un santuari marià on resideix la Mare o la Santa Imatge de la Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya, i un monestir benedictí amb segles d'història. És un indret únic que uneix fe, silenci, natura i cultura en un mateix espai, i Montserrat és també un lloc ideal per visitar en família, per compartir valors, tradicions i moments de recolliment. Per això avui posem el focus en aquest espai tan especial que continua emocionant i inspirant a tots els que el visiten, i en parlaré amb el pare Joan Maria Mayol, rector del santuari i monjo de l'abadia de Santa Maria de Montserrat. Molt bon dia.
Molt bon dia des de Montserrat.
Pare, per algú de turisme religiós o de santuari de Montserrat, quin és el significat espiritual de Montserrat per als fidels i pelegrins que arriben cada any?
Jo diria que Montserrat és un lloc significatiu precisament perquè no és només un indret, sinó que esdevé una experiència. Una experiència, diria, provocativa, no? De viure a través d'això, de la bellesa singular d'aquesta muntanya, certament, de la sorprenent riquesa cultural del santuari i de l'espiritualitat benedictina que està entre la pregària i l'acolliment.
I què representa la Mare de Déu de Montserrat per Catalunya i per les famílies que la veneren?
No sé, jo ho consideraria com tres punts, no? Com a patrona de Catalunya, és aquella que fa d'aquesta muntanya una casa pairal per a tothom, on pot sentir-se acollit, escoltat i valorat. Com a mare, és la que acompanya i anima, consola, sosté la vida d'un poble que cerca, pateix, no sé, estima, somia i treballa per un món en pau. I com a cristiana fidelíssima, sí, que és la mare de Jesús, en el seguiment de l'Evangeli, jo diria que ens mostra en ella mateixa, en el seu rostre, quan pugem al Cambril, la llum i la pau de l'esperit. I alhora ens ofereix el més gran tresor de la seva vida, que és l'amistat en Jesucrist, que el tenim assegut justament a la seva falda.
I com es viu el dia a dia el santuari i el monestir benedictí?
Em podrien dir així humorísticament a tot de campana, però és, diguéssim, el ritme. Nosaltres la pregària la tenim amb el so de les campanes, ens convoquem, però és el ritme de la pregària monàstica, tant la que fem pública a la basílica com la privada, diguéssim, dins del monestir, amb aquest ritme de pregària i també alhora atents al món, no?, i a l'acolliment de les persones que ens visiten.
I quines experiències religioses poden viure les famílies que visiten Montserrat per primer cop?
Doncs mira, primer tot sentir-se família, enmig d'altres famílies, no? Compartint o tenint oportunitat de compartir allò de més important o de més fons en el nostre cor, que és la pregària, les tradicions centrades en la devoció a la Moreneta, i arribaria amb un ritme més tranquil que el que normalment es viu, doncs, quan estàs a l'àmbit de la ciutat o encara que sigui un poble, però avui dia tots estem intercomunicats. I per tant, el santuari dona la possibilitat de fer-ho amb més pausa, no? Amb més tranquil·litat.
I és Montserrat un bon lloc perquè els infants coneguin la fe i les tradicions cristianes?
Jo crec que un infant, jo cada de petit sempre em feia molta gràcia veure nens com jo, cantant, no com jo, evidentment, sinó molt més bé. I per tant, jo crec que el tema de l'escolania, crec que és pels nanos, és una cosa impactant, però de manera natural. I després, la propaganda de la tradició i a la cultura i a la fe, jo diria que des de l'àrea més organitzada del museu, a Montserrat es donen moltes activitats que són una bona oportunitat per fer aquesta experiència naturalment.
A Montserrat és un lloc fantàstic per visitar, hi ha una pau, una calma, per conèixer-ho, també pel recolliment, per la pregària o la reflexió personal. Quins moments o espais recomanaríeu justament per això?
Mira, com a moments o espais exteriors, jo crec que la matinada i el capvespre, si podeu ser-hi, són espais privilegiats de natura, ja sigui passejant, ja sigui fent esport o fent escalada. Jo crec que són moments que es desperta més en l'ànima un sentit especial de bellesa, de gratitud, de transcendència. I com a espais interiors, per entendre'ns, jo diria que des de la capella modernista del Cambril, de la Mare de Déu, fins a la capella del Santíssim, dissenyada per Subirats, tothom pot fer-se o sentir-se un racó de Montserrat, tant pel que ha viscut personalment o ha acompanyat amb els altres, i jo crec que això tothom quan se'n va a casa, tothom se'n porta aquest racó dins el seu cor.
I durant l'hivern, com es manté viva la vida espiritual i l'acollida dels visitants?
Bueno, amb una mica més de fred.
Sí, eh?
Però vaja, estiu i hivern, conviuen el turisme pròpiament dit, que s'incrementa evidentment el temps de vacances, i això vol dir la calor, però jo diria que combinen amb el ritme de les romeries i trobades populars que sortosament s'esdevenen tot l'any, tot l'any.
I per acabar, quin missatge donaríeu a les famílies que busquen un lloc de pau, de fe i de trobada espiritual?
Doncs que es deixin mirar per la mirada de la Mare de Déu i que cerquin dintre seu la bellesa i la pau i la força que Montserrat té. I ho té per a tots els que es deixin seduir, jo diria, per la mística d'aquesta muntanya. En el Virolai l'anomenem Sinaí, perquè en ella comença la nostra història com a poble, però en ella també avui es renova i vivifica, jo diria, la història de cadascú quan se sent genuïnament pelegrí, no?
Doncs moltíssimes gràcies al pare Joan Maria Mayol, rector del Santuari de Santa Maria de Montserrat i monjo d'aquesta abadia. Gràcies per ser aquest matí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres i tingueu un bon dissabte.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
18-0-0-0-1-8. Serie 100-1-0-0.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Dedicamos en COPE una acción especial a las ciberestafas.
Y cuando contactaste, comenzó una pesadilla, comenzó una estafa inmobiliaria.
Entonces encontramos una persona que tenía el mismo nombre y los mismos apellidos.
Son las falsas inversiones en criptomonedas, ¿sí?
Ahora mismo está en auge.
¿Y cómo acaban sustrayendo esos 26.000 euros de vuestra cuenta?
Sabían el DNI de todos.
Bueno, en España se producen al día 1.200 estafas informáticas.
Nunca, nunca dar datos personales.
Podrían identificar autor.
E ir a por los malos, en este caso, en el mundo digital.
En el mundo digital, pero bueno, los malos tienen dos patas.
COPE está donde tú estás.
Lo peor del café de la ofi.
¿Qué sabe a lunes?
Quiero que sepa a verano, a sol.
Sigue soñando.
No, no, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés.
Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 15 al 28 de enero en tienda web y app.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
COPE Cataluña y Andorra.
Tiempo de juego.
El número 1 de l'esport.
Això és un no parar. El Barça ja està a les semis de Copa i ara toca consolidar el lideratge a la Lliga. I ho seguim explicant amb la passió del millor futbol del món.
Hola, soy Pau Cubarsí, central del Barça y la selección española. Saca la jugada conmigo en el tiempo de juego.
Tiempo de juego.
Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça-Mallorca.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella,
Fernando Evangelio, Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama
i el millor equip de la ràdio esportiva.
De dilluns a divendres. Confidència. Momentos.
Amb Luis Rodríguez.
De dilluns a divendres.
Saluda al Poli Rincón, hola Poli.
Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Seguim.
Amb Joan Batllori.
Perfecte, ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
Gil Superstar.
Ai, Frenkie.
Bendit.
A mi me vas a presentar a Gil Manzano.
No vas a quitar a Cruyff o a Maradona.
¿Quién es Cruyff?
Benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Expósito va más allá de la noticia.
Es un motor a combustión de un coche, pero de toda la vida, que todavía está lejos de apagarse.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Habíamos puesto el año 2035 como punto final para la gasolina y el diésel, pero de nuevo Bruselas ha decidido reescribir el guión, suavizando su postura y haciendo caso a la industria y a países como Alemania. Un cambio que abre la puerta a que los vehículos de combustión se sigan vendiendo más allá de esa fecha.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE. Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Raúl es un nombre ficticio de un maquinista de alta velocidad. ¿Tú has notado esos baches, esos problemas en las vías?
Lo que percibimos nosotros en esas vibraciones es que el material pues, se repercute en la fatiga.
De lunes a viernes desde la 1, con Pilar García de la Granja.
COPE Cataluña y Andorra.
¿Sabías que con la gama de vehículos profesionales de Peugeot puedes conseguir lo mejor para tu negocio? Porque Peugeot tiene el vehículo para ti con motorizaciones gasolina, diésel, híbridas, híbridas enchufables, 100% eléctricas. Tú eliges. Además, tienes capacidades de hasta 2 toneladas y 17 metros cúbicos con la tecnología más avanzada y los servicios conectados para gestionar toda tu flota. Aprovecha los días Peugeot Profesional del 1 al 15 de febrero y disfruta de condiciones especiales para tu negocio en toda la gama. Consulta tu oferta en peugeot.es.
A COPE Catalunya.
La imatge del dia. A COPE Catalunya.
Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Creieu que la neteja és un ofici imprescindible? N'hi han tants i tants que són imprescindibles i que no els hi donem la importància que tenen? Si és el teu cas i me'l vols explicar, ho pots fer enviant un mail a camins.catalunya@cope.es, perquè sovint ens queixem, generalment, de les feines o de les persones, però ens costa agrair, donar gràcies i valorar aquelles coses que estan ben fetes. Avui dia, el tenir ajuda a casa s'ha tornat quasi obligatori amb les hores que passem a la feina, l'estrès. Doncs tenir algú que ens faciliti les coses és molt important. I anem a parlar de l'ofici de netejador o netejadora, en aquest cas, que ho farem la Iolanda, que fa més de 11 anys que s'hi dedica treballant a cases i a molts altres espais. És una persona alegre, amb molta energia i amb ganes de fer bé la seva feina. I amb ella coneixerem millor com és el dia a dia d'aquest ofici tan i tan important. Molt bon dia, Iolanda. Buenos días.
Hola, bon dia.
Iolanda, quin és l'horari més dur de la teva feina?
A ver, pues el horario para mí más duro es el de la tarde, porque por la mañana siempre están más frescos y tal, y por la tarde siempre como que te cuesta un poquito más.
I creus que la gent valora prou la feina que fas?
A ver, yo por ejemplo hablo en mi caso y a mí sí, sinceramente, yo trabajo en casas particulares y la verdad es que siempre me han valorado súper bien. O sea, estoy pues, muy valorada, la verdad, yo me siento así en mi caso, ¿eh?
¿Y cuántos años fa que te dedicas?
Uy, pues unos 28 años, bien, bien.
Déu-n'hi-do.
I sí.
¿Recordes com van ser els inicis? ¿Com vas començar?
Pues mira, al principio fue un poquito como por necesidad de horarios por mis hijos, porque una vez que tienes hijos y tal, pues claro, no te puedes dedicar 100% a una empresa con tantas horas, por si tienes que llevarlos al médico. Entonces empecé un poquito como por probar, ¿no? Y entonces con que a mí ya de por sí me gustaba, me gusta en casa, me gusta tal, pues empecé y sigo haciendo lo mismo, desde que mis hijas empezaron en el colegio, que no tenía posibilidad de ir a una empresa, pues empecé así y así estoy.
I quin lloc és més complicat de mantenir net? Perquè, clar, molt sovint a casa quan netegem ho fem així una mica per sobre i, sí. Clar, sempre hi ha racons que queden sí. Com més amagats. Si n'haguessis de dir alguns llocs o algun lloc que dius aquí és més complicat?
Jo creo que no es complicado porque hoy en día lo mantenemos casi todo muy bien, ¿no? Tenemos una dinámica de limpieza súper bien, ¿no? Pero yo creo que lo que es la cocina, por ejemplo, siempre es un poquito más, que lo vamos dejando un poquito más, entonces es lo que nos queda siempre para hacer un poquito más a fondo. Lo demás yo creo que se va haciendo muy bien. Y por decir algo, yo diría la cocina.
¿Y tens alguna anécdota curiosa, sorprenent, que es pugui explicar, que t'hagi passat al llarg d'aquests tants anys?
A ver, anécdota, yo la verdad es que no, porque con que voy, ya te digo, casa particular y tal, puede ser que a lo mejor en alguna comunidad que sí que tengo, pues que me haya quedado a lo mejor en el ascensor y con que voy con bata y tal, no llevo móvil, no llevo cartera ni nada, pues me acuerdo una vez que me quedé en el ascensor y claro, con que no podía avisar, pues me tuve que quedar allí hasta que me vinieron a sacar.
¡Ostras, quina angoixa! ¿Y cuánta estona vas a estar?
No estuve mucha, como una media hora, lo que pasa que luego cuando tienen que nivelar el piso, no puedes salir, aunque tienes las puertas abiertas, no podía salir porque tenía que estar a nivel el ascensor del suelo y bueno, pero creo que ha sido lo único así un poquito fuera de lo normal, lo demás la verdad es que
o sigui, bueno, a més té un rang de periodicitat aquesta feina, eh?
Bueno, yo diría que en 28 años tampoco es tanto, ¿eh?
No, encara.
Sí.
I què és el que més t'agrada de la teva feina?
Mira, a mí de mi faena me gusta todo, ya te lo digo, porque yo me encanta. A mí me encanta limpiar, tener las cosas arregladas, tenerlas limpias, me encanta. Entonces te diría que todo, de verdad, ¿eh? En serio.
¿Y qué te agradaría que la gente entengués mejor sobre la teva feina o valorés más?
Ostras, mira, esta pregunta me encanta. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que la gente lo que no valora mucho es el decir el trabajo de limpieza en general. Cuando la gente habla y dice, bueno, es que yo estoy limpiando casas toda la vida, porque no sé, es como, no depravar este trabajo, sino que es como el último del ranking, ¿vale? Y yo creo que no es así, porque la limpieza es tan importante como cualquier otro trabajo, como el de un panadero, como el de un médico, porque, por ejemplo, un médico que tiene una carrera que es, hombre, nos salvan la vida, pues quizá a lo mejor no puede hacer su trabajo bien si no tuviera un quirófano bien limpio.
Claro,
o por ejemplo,
la higiene es importantísima.
O sea, la limpieza es súper importante, porque la limpieza, yo me acuerdo, mi gran jefa, la primera, Paula, que me decía, cuando uno entra y está limpio, respiras mejor. Y es verdad. Entonces, si lo tenemos sucio la estancia, respiramos mal, cogemos enfermedades. Y con esto de la pandemia lo tenemos muy claro, que la base de todo era la limpieza. Por lo tanto, yo quiero que entendiera la gente que el trabajo de limpiadora o de limpieza en general, que es tan importante como cualquier otro, que no es menor, ¿sabes? Y como que la gente lo tiene un poquito como que es un trabajo como de menor rango que otro, ¿sabes? ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Sí. Que pues té la mateixa importància, perquè evidentment sí. El fet de tenir uns estudis, tenir una feina, evidentment que és important, però sí. El fet del dia a dia, la feina, l'entrega, la professionalitat,
claro.
Pot ser la mateixa la professionalitat d'un metge que està treballant i està fent bé la seva feina, d'un netejador que està fent bé la seva feina, o d'un conductor d'autobús, o d'un taxista, que cada feina
sí.
Té la seva importància.
Sí, todos nos complementamos. Unos nos necesitamos a otros, por lo tanto, creo que todos son importantes. Yo, por ejemplo, mi trabajo es que, o será que a mí me gusta, y yo lo encuentro súper importante, la verdad.
Doncs nosaltres sí. També, i des de quin hem volgut fer aquest ressò, i agrair-te molt, Yolanda, que ens hagis acceptat explicar-nos la teva experiència laboral, i des d'aquí la valorem, i també una forta abraçada. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Muchas gracias. Adiós. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop.
Creieu que valorem prou la música en català? Avui ens ho plantegem i ens apropem a una proposta que ho representa molt bé. Parlem del Festival Tast Autors a Cardedeu, un cicle de música d'autor en català ple de talent, i ens endinsarem en el món de la música pròpia i les veus que la fan única. Descobrirem per què és important escoltar i donar espai a la nostra música, i en parlem més i millor amb la Laia, una apassionada de la música i d'ajudar nous cantautors. Molt bon dia, Laia.
Hola, molt bon dia.
Laia, creus que valorem prou la música en català?
No ho sé, suposo que sí, però suposo que també depèn una mica del cercle d'amistats o del sector de gent que et relacionis. Clar, jo en el meu sector sí que és veritat que a mi m'agrada la música en català, per tant, vaig amb gent que li agrada la música en català i anem a veure concerts de música en català, i nosaltres sí que li donem importància. Però si ho mirem a nivell global de la societat, no ho tinc tan clar. No tinc tan clar que potser sí que li donem importància a la música en català o que hi hagi tanta gent que l'escolti, perquè sí que és veritat que, bueno, que hi ha molta gent, per exemple, que parla molt més en castellà o que segueix grups que són de fora, ja no només en castellà, sinó que puguin ser en anglès o el que sigui. Llavors, no ho tinc clar. Vull dir, crec que una mica depèn del cercle, li donem una importància o una altra. Però no ho sé.
I creus que molts cantautors catalans sovint es veuen obligats a cantar en castellà o en anglès, per exemple, per arribar a més públic?
Suposo que sí, que no, que deuen haver-hi grups que sí que es fan aquesta pregunta de dir, ostres, si canto en català potser arribo a tanta gent, en canvi, si canto en castellà, si canto en anglès, podré arribar a molta més gent. El que passa que últimament no tinc clar potser els motius pels quals canten en un altre idioma. Perquè, per exemple, Sidoní ara ha fet un disc en català íntegrament, però ells explicaven que ells van començar a cantar en anglès i després també en castellà perquè els seus referents eren aquests. O, per exemple, Mishima també, els seus primers discos eren en anglès i ara sí que fa molts anys que ho fan en català, però també explicaven el mateix, que ells quan van començar a cantar els seus referents eren anglesos i per tant i que no tenien referents en català i que per això ells, bueno, com per imitar una mica, doncs sí que cantaven en anglès. I potser ara sí que hi ha molts grups que troben referents en català, perquè ara mateix l'escena catalana està en un moment bo, com si diguéssim, i no sé si ara és perquè els hi falten referents. Jo crec que sí que hi ha molts artistes que estan apostant per la seva llengua, que estan cantant en català, i només fa falta veure els cartells dels festivals, no? La quantitat de grups que hi ha que sí que utilitzen la nostra llengua, però segurament sí que hi ha grups que pensen que si canten en castellà, evidentment, arribaran a més gent. Però una altra cosa que m'agradaria destacar és que, per exemple, molts cops tenim en compte que potser no es pot arribar en català a altres llocs, però, per exemple, aquest any en el Tastautors, en l'Off Tastautors, hem portat el Ferran Urriols, que està presentant el seu projecte en solitari i que abans tenia era el cantant de Nyandú. I ell, aquest mes de març, marxarà a Malosa i el Pony Pissador a Manchester, amb un festival de folk on hi actuen grups que canten en anglès i que canten en altres idiomes, i ell cantarà en català. Per tant, a vegades, una mica com que ens pensem que potser el català no arriba, però després hi ha grups que van a un festival.
Cada cop hi ha més grups emergents que estan triomfant en català i cançons que són més conegudes, com per exemple els Tiets, amb tantes cançons que han fet aquest estiu i els estius anteriors. Vull dir que hi ha cada vegada més. I què és exactament, Laia, el Festival Tastautors a Cardedeu? Quan es celebra aquest any?
Aquest any hem fet com si diguéssim l'Off Tastautors, que sí que el fem al Tarambana, que és un bar que hi ha a Cardedeu i que hem estat fent doncs durant el mes de desembre i gener, i ara al gener vam fer el concert. Primer vam començar amb el concert de l'Anna Andreu, la setmana passada vam fer l'Osa i aquest dissabte seguirem amb Masoni. I el Tastautors podríem dir que és un cicle de música fet en català i que nosaltres realment doncs apostem en música que estigui feta en català i de gent dels països catalans. I va néixer fa 22 anys una mica amb aquesta filosofia de descobrir grups que cantessin en català, de donar oportunitat a grups i d'escoltar la música que nosaltres realment també consumíem.
I, Laia, i quin tipus d'artistes i estils musicals podem escoltar al Tastautors?
La veritat és que tampoc hi ha un estil que sigui del Tastautors. Potser al principi sí que era més el cantautor, no? Que el músic que tocava ell amb la seva guitarra, les cançons que haguessin fet, però crec que al final tots els músics són cantautors, perquè al final, vull dir, ells han fet la seva música i l'estan defensant. Però sí que és veritat que potser ara hi ha més el concepte no tant de cantautor, sinó més d'una banda. Per exemple, Masoni, doncs ve en banda, l'Anna Andreu també ve amb la seva banda. No sé, i els estils, no hi ha un estil concret, com si diguéssim, perquè pot haver-hi des d'una cosa més pop, una cosa més folk, més rock. Bàsicament, nosaltres el que mirem és que sí que siguin propostes que cantin en català i que o siguin propostes conegudes que nosaltres creiem, ostres, doncs aquest artista volem que passi pel nostre festival, o també artistes emergents que creiem que la gent ha de descobrir. Per exemple, aquest any hem apostat per l'Aranà, que van tenir molt bona crítica a la Fira de la Mediterrània, i que creiem que és un grup que s'havia de portar, que la gent ha de conèixer, i la veritat és que dissabte passat, quan la gent va sortir del teatre, va sortir supercontenta de dir, ostres, no les coneixia i m'han encantat.
I hi ha alguna actuació, per exemple, que a tu personalment t'hagi sorprès o que hagi sorprès d'edicions passades?
Clar, a veure, en 22 anys n'han passat moltes i jo crec que cadascú en diria una de diferent. A mi, per exemple, va marcar molt els Amics de les Arts. Ells van venir quan no eren coneguts perquè estaven presentant el Bed and Breakfast. La veritat és que en el moment en què llavors van venir, començaven a despuntar i va ser, bueno, es va quedar gent fora perquè no hi va cabre tothom. Però després és veritat que han passat molts altres artistes perquè hem pogut tenir, no sé, des de l'Adrià Puntí, a la Maria Armal Bonet, el Quico i el Celio. Jo també, per exemple, recordo molt concerts de la iaia, que a mi era un grup que m'agradava moltíssim i que havíem tingut en més d'una ocasió, o per exemple fins i tot el Joan Dausà va venir quan encara no havia tret ni el primer disc, que el presentava la següent setmana, i després li vam demanar si podia venir a la celebració dels 10 anys del cicle i va tornar a venir, no sé. Però jo et diria aquests, però la veritat és que jo crec que si parlessis amb una altra persona de l'organització te n'acabaria dient d'altres.
Sí, és curiós perquè acabes de treure un tema molt interessant, que molts que escolteu segur que penseu que sovint, sent als mateixos llocs o veient les mateixes coses, cada un de nosaltres pot tenir unes percepcions diferents. Segur que t'ha passat d'estar amb amics o de ser en algun lloc i quedar-te parada mirant una cosa i que algú pensi t'estàs fixant en això i tu potser pensar en algo completament diferent o tenir una sensació totalment diferent que l'altra.
Sí, perquè... sí, clar, al final tots són gustos, vull dir que jo què sé, i cadascú jo crec que ha descobert una mica fins i tot els grups que li poden agradar o pel motiu que sigui que algú no el coneguessis i diguis, ostres, m'ha fascinat.
I creus que els mitjans i les plataformes culturals donem prou suport als projectes, per exemple, d'això de recolzar la música en català i dels nous artistes emergents?
Crec que... potser fa uns anys no, ara cada cop sí que és veritat que hi ha més programes de música que parlen de música en català i es dona veu als artistes emergents, però molts cops també el que passa és que potser és més fàcil si ets un gran festival. Nosaltres diem que evidentment som un festival de petit format perquè ho fem a Cardedeu, vull dir que acaba sent un poble del Vallès i tampoc no hi cap tanta gent en els nostres aforaments, i potser sí que a vegades des de plataformes o des de mitjans es dona molta més veu als grans festivals que es fan a Catalunya i no tant als petits festivals o les petites sales que n'hi ha i que potser cada cop n'hi ha menys.
Jo, no obstant, que deies això dels petits pobles, a vegades en el poble petit hi ha també la bona confitura, com s'ha dit tota la vida, i penseu que hi ha pobles preciosos i que són petits però molt macos. Al Maresme tenim dos rius, tenim Cardedeu, hi ha pobles molt macos i que val la pena de visitar també. I ja per acabar, Laia, quins plans teniu per al futur de Tastautors i per seguir fomentant la música en català?
Nosaltres ens agradaria seguir, i crec que com a una associació que som, perquè al final no deixem de ser una entitat que estem organitzant concerts, això ja és molt, i a més perquè ho fem com d'una manera voluntària. A nosaltres ens agrada portar uns determinats grups, apostem per això, i crec que bàsicament és seguir amb el nostre festival i poder seguir portant això, doncs, propostes conegudes, però també fer que la gent descobreixi coses noves o nous artistes que estan sortint al país.
Doncs ja ho sabeu, tenim una nova proposta per al cap de setmana, i jo t'agraeixo molt, Laia, que hagis estat aquest matí de dissabte amb nosaltres i a seguir endavant amb aquestes iniciatives.
Moltíssimes gràcies.
Escoltem la cançó Jo mai mai de Joan Dausà, que parla de l'amor intens i sincer que es viu com una promesa eterna plena d'il·lusió i la por dolça de perdre allò que es vol tant. Just avui que parlem de la música en català, doncs ens acompanya Joan Dausà. Escoltant-la et deixo amb el butlletí informatiu de les 11, però ens queden encara molt bones propostes per donar-te. Jo sóc la Raquel Camins i et demano que et quedis amb mi. Fins ara.
Porten la nena dormida en el cotxet. I obro la porta a la Judit.